Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El rebost solidari canviarà la seva manera d'atendre els usuaris. A partir de dimarts, entregarà una targeta amb una D perquè les famílies que reben l'ajuda puguin anar a comprar als supermercats. És una iniciativa que s'ha aprovat avui i que explica el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
I com que sembla que aquest estat d'alarma i el confinament s'allarguen i, per tant, hem de continuar garantint l'alimentació de les persones en situació de vulnerabilitat, l'Ajuntament i el Rebost Solidari estem treballant perquè els lliuraments d'aliments previstos per les properes setmanes siguin substituïts per targetes moneder.
Una opció que també es plantegen incorporar de cara al mes que ve a Càritas Diocesana del Vallès. Avui escoltarem com han augmentat les necessitats econòmiques i alimentàries de les persones que accedeixen als seus serveis. Per altra banda, tenim bones notícies. L'Hospital de Sabadell ha donat d'alta en les últimes 24 hores a 30 pacients que han superat la Covid-19. En canvi, el nombre d'ingressats amb coronavirus ha caigut i només hi ha hagut 6 nous positius des d'ahir. En canvi, qui les està passant magres és la Fundació Atendis. A la residència ubicada al carrer Zorrilla han detectat 27 casos positius de la Covid-19 entre els seus 39 usuaris. Per sort, han pogut traslladar-los a tots a l'Hotel Verdi perquè puguin tenir una atenció més adequada. I abans de marxar, us donarem alguns consells per passar l'estona amb la canalla seguint les recomanacions del Departament d'Educació. Us ho explicarem tot plegat ampliat en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7, repassem l'estat dels serveis. Per fi avui hem pogut gaudir del sol a Sabadell. Ara mateix tenim 17 graus de temperatura, alguns núvols que trenquen el cel blau. La Dolors Ballar ens explica què ens espera per les pròximes hores i per aquest cap de setmana. Molt bona tarda.
Hola, molt bon dia. Divendres marcat pel temps tranquil en general, però encara amb alguns intervals de núvols a l'oest de Catalunya. Sobretot han estat més abundants fins a migdia. Esperem que amb el pas de les hores acabin de marxar, però també tindrem algunes nuvolades en el dia d'avui a diversos sectors del territori, a zones de muntanya, sobretot a l'est de Catalunya. En aquest indret, a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, no es descarta que hi pugui haver algun ruixat de caràcter local. Avui, en conjunt, amb unes temperatures que seran més altes, sobretot respecte a ahir, pujaran al nord-est del país i puntualment podrem arribar fins als 19 o als 20 graus. De cara, doncs, a demà, jornada també marcada pel temps tranquil, amb sol, a primera hora alguna boirina o algun banc de boira local, amb fondalades de l'interior del país i al centre del dia amb algunes nuvolades aïllades a zones de muntanya. Demà no esperem que deixin precipitacions. També a la tarda es podria formar ja algun núvol baix a les comarques de Tarragona. Diumenge també amb aquests núvols baixos durant el matí. Esperem però que al centre del dia es trenquin força i amb l'arribada d'alguns núvols prims per l'oest de Catalunya. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem un quilòmetre de circulació amb congestions en sentit sud cap a la ronda litoral, el nus de Llobregat, i també circulació amb retencions a l'A2, a l'alçada de Castellbisbal, anant cap a Lleida. La resta de vies del país estan sense cap incidència, només destacar el confinament d'Igualada i recordar que d'aquest cap de setmana la gent no pot viatjar per motius injustificats, que no es pot anar a les segones residències. Per això Mossos d'Esquadra, en coordinació amb les policies municipals, han desplegat tota una sèrie de controls per evitar aquesta mobilitat injustificada arran de l'estat d'alarma. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El sistema de repartiment alimentari canviarà els pròxims dies a Sabadell. Fira Sabadell, l'escola Amadeu Vives i l'escola Pau Casals deixaran de ser punts de repartiment de lots i d'alimentació dels ciutadans i es garantirà a través de targetes moneder, el mateix sistema que s'ha posat en marxa en el cas de les beques menjador. D'aquesta manera es vol evitar al màxim el contagi pel coronavirus. El Rebost Solidari ha hagut de canviar aquest sistema de repartiment alimentari a conseqüència de la pandèmia. Primer es va posar en marxa un únic punt de repartiment centralitzat a Fira Sabadell, que després es va anar ampliant amb dos més, un al sud i l'altre al nord. Ara el sistema torna a canviar i es centralitzarà al voltant d'unes targetes moneder. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha explicat a Ràdio Sabadell com funcionarà.
La idea vindria a ser que les famílies rebran una targeta moneder que tindria validesa fins a mitjans del mes de maig, carregada amb l'import corresponent a aquest període perquè puguin comprar aliments. Així doncs, garantim la seva alimentació al mateix temps que reduïm al mínim imprescindible els desplaçaments, concentració i contactes entre persones.
Cortés ha explicat que aquesta decisió s'ha pres aquest matí després de donar-se a conèixer que l'estat d'alarma s'allargarà amb tota probabilitat 15 dies més. La determinació s'ha pactat en el marc del Comitè d'Emergències Municipal, que es reuneix diàriament per repassar l'estat de la ciutat en relació amb el coronavirus. Més coses, la crisi econòmica que arribarà després de la crisi sanitària de la Covid-19 tindrà efectes importants en les famílies més vulnerables, però també aquelles que estaven en una situació econòmica precària i que els permetia arribar just a finals de mes. Així ho ha denunciat que Cora Mazo, cap d'Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa, que assegura que durant aquests dies estan rebent moltes trucades de ciutadans que els demanen ajuda. Quin tipus d'ajuda? Ens ho explica la Mireia Sanz. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs demanen suport alimentari per cobrir les primeres necessitats, però també en la tramitació d'ajudes econòmiques. I és que Mazo està convençuda que la crisi sanitària tindrà efectes contundents en les economies domèstiques de molts ciutadans. Una incidència que es notarà en les classes més desafavorides, que actualment ja necessiten ajuda, però també en alguns ciutadans que sobreviuen de forma precària o en aquells que arriben molt justos a finals de mes. Cora Mazo.
Un col·lectiu de gent que estava molt en una integració precària, que deien, no? Que era allò de dir, davant d'una dificultat forta, hi havia molta gent que estava al fil. I nosaltres creiem que aquesta crisi sanitària acabarà posant en joc molta d'aquesta població. La que ja estava molt, molt vulnerable, que és la que a nosaltres ens està trucant al telèfon, però també molta gent que jo crec que pots, no, que molts podem tenir aquesta sensació al nostre voltant, de gent que aparentment estava bé, però que davant d'una crisi com aquesta ja anirem veient quines són les afectacions.
Càritas ha mantingut aquests dies oberts alguns dels serveis, com el repartiment alimentari, que en breu s'aturarà per donar pas a les targetes menjador, o el servei de dutxes i esmorzars que s'ofereix al local del carrer Duran i Sors, un servei de dutxes que ha canviat el funcionament a conseqüència del coronavirus.
I el que passa és que hem hagut de canviar una mica la manera de fer-ho, com s'entén, hem hagut d'ampliar tot el que és el torn per mantenir totes les normes de seguretat que han indicat les autoritats sanitàries. Hem espaiat el temps i l'espai de dutxes i a l'esmorzar, en comptes de realitzar-lo dintre del local, diguéssim, pues estem donant una bossa, no? Un kit amb el que seria l'esmorzar.
Mazo ha detallat que des que s'ha obert l'alberg municipal ha baixat el nombre d'usuaris d'aquest servei, que actualment es concentra en una vintena de persones.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Hospital de Sabadell registra per segon dia consecutiu dades que conviden a fer una lectura positiva de l'expansió del coronavirus a la ciutat. En les últimes 24 hores s'han donat 30 noves altes a pacients que han superat la Covid-19, elevant el nombre de persones recuperades des de l'inici de la pandèmia fins a les 264. Una altra dada positiva és que el nombre de nous ingressats pel virus ha crescut menys que en els últims dies, amb només 6 positius més que ahir. Ara mateix hi ha 631 persones ingressades a la ciutat amb coronavirus. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. En les últimes hores també hi ha hagut una redistribució dels pacients pels diferents serveis de l'hospital. Avui hi ha 501 pacients ingressats a planta, 6 menys que ahir, mentre que l'Hospital Verdi han acollit 9 pacients més pel coronavirus, arribant als 64, i 2 més per altres patologies, sumant un total de 7. També ha augmentat el nombre de pacients a l'UCI fins a 66, 3 més que fa 24 hores. Pel que fa a les víctimes mortals, 9 persones han perdut la vida des d'ahir, sumant 154 defuncions per coronavirus a Sabadell des de l'inici de la pandèmia. Al conjunt de l'Estat segueixen pujant els contagis i els morts pel coronavirus, però ho fan a un ritme que va decreixent, segons el Ministeri de Sanitat. En total s'han registrat 7.472 contagis nous des d'ahir, arribant als 117.710 infectats. Pel que fa a les víctimes mortals, es voregen les 11.000 persones, un miler més que ahir. Això representa un increment d'un 6,8% i un 9,3% respectivament, percentatges que confirmen la tendència a la baixa dels casos diaris. A Catalunya, l'últim recompte deixa 1.656 casos nous confirmats de coronavirus, un 10% 1.000 menys que el dia anterior. Ara ja són més de 23.400 els infectats. Pel que fa a les defuncions, en les últimes 24 hores se n'han registrat 242, pràcticament les mateixes que el dia anterior. En total, són 2.335 víctimes mortals a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, enfront les 7.849 altes hospitalàries.
La Fundació Atendis, que atén persones amb discapacitat intel·lectual, ha aconseguit traslladar aquesta tarda una desena d'usuaris dels prop de 40 que viuen actualment al centre residencial Casal Can Rull fins a l'Hotel Verdi. Els usuaris d'Atendis rebran l'atenció que requereixen per part dels professionals sanitaris que treballen a l'hotel medicalitzat i alhora el canvi ajudarà a garantir un correcte aïllament davant de l'alt risc de contagi al centre. En aquesta residència ubicada al carrer Zorrilla s'han detectat 27 casos positius de coronavirus entre un total de 39 usuaris. A tots ells se'ls va fer la prova de detecció de la Covid-19 fa uns dies i a un li hauran de tornar a fer. Els 11 restants han donat negatiu, tot i que presenten símptomes lleus. Davant la complexa situació i l'alt risc de contagi, el trasllat a l'establiment hoteler dona un respir i garanteix la protecció d'usuaris i treballadors i ajuda a alleugerir la pressió que aquests dies el centre residencial està patint, ho explica la gerent Montse Estrada.
I el Verdi, d'alguna manera, vindria a ser, al final, està siguent com un braç del Taulí, amb la qual cosa és un equipament que garantim metge, i hi ha de guàrdia les 24 hores, que hi ha equip de salut, que les persones podran estar en habitacions, són 5 habitacions dobles, és a dir, ens dona, jo crec que millora infraestructura els que marxa i els que es queden indirectament, i més garanties de confort.
El trasllat d'aquesta desena de persones s'ha fet en col·laboració amb l'Ajuntament, que ha ofert transport adaptat per als viatges dels usuaris i també amb l'ajuda del cos de bombers de la Generalitat, que ha transportat amb grues les persones amb mobilitat reduïda fins a l'Hotel Verdi. Els bombers també han fet tasques de desinfecció del centre amb l'objectiu de fer disminuir la càrrega viral. La gerent de l'entitat explica les dificultats que suposa mantenir les mesures de distanciament i prevenció amb les persones amb discapacitat.
La infecció entre usuaris, quan tu parles de persona amb discapacitat moderada severa, pretendre que ells es puguin posar mascareta i seguir les mesures preventives de dir tu sí, amb la màniga, amb mocadors d'un sol ús, això és ciència-ficció.
La gerent d'Atendis ha tornat a reivindicar la necessitat de disposar de material de protecció, ja que la crisi sanitària s'allargarà, i ha agraït les mostres de solidaritat que ha suposat l'arribada de mascaretes i bates, però ha avisat que aquests recursos són limitats. Canviem de qüestió, perquè el confinament prolongat que estem vivint aquests dies pot provocar diferents tipus de molèsties, des de dormir malament, passar molts nervis, però també pot acabar comportant afectacions a la vista. Estar tancats a casa és sinònim de mirar objectes i pantalles de molt a prop i això pot tenir conseqüències pels nostres ulls. Repassem tots aquests efectes de la mà de l'Helena Molist.
Després de 3 setmanes de confinament, és normal que la vista se'ns comenci a ressentir. Josep Maria Porta, oftalmòleg sabadellenc, explica quins són dos factors que provoquen aquestes afectacions.
Una veu que seria el treball amb visió de lectura, amb visió de prop, que ha fet moltes, moltes més hores, per una banda, i després, per una altra banda, tot el que és actualment l'ús de tablets, d'aparells electrònics, que els estem utilitzant moltíssim.
Podem ajudar a que la nostra vista no es malmeti durant aquest temps? La veritat és que sí, que des de casa mateix podem ajudar i molt a la nostra vista. L'oftalmòleg sabadellenc ens explica aquest senzill exercici que podem fer.
Si estàs molta estona treballant de prop amb lectura, el que estàs fent és acomodant, fent un esforç d'acomodació, amb el que necessitaries utilitzar una norma que és 20-20-20, o sigui, que és al final, després de 20 minuts de fer feina de prop, has de mirar per la finestra, per on sigui, a 20 metres, durant 20 segons, i el que estàs fent és aconseguir que l'ull torni a descansar. És com si anessis a un gimnàs, que estiguessis aixecant 20 quilos, i hi ha un moment que s'has de deixar, has de fer un petit estirament i els pots tornar a agafar. O sigui, això seria molt, molt general.
Segurament aquests dies molta gent està tenint problemes per dormir. Doncs bé, la vista és un dels factors causants d'aquest insomni.
Aquesta llum blava, aquesta afectació de llum blava i de treball molt, molt de prop pot afectar, pot augmentar la miopia, pot afectar els ulls vermells, hi ha un cansament ocular, hi ha aquest cansament de la son, o sigui, la llum blava suprimeix parcialment la melatonina, que és l'hormona de la son, i llavors pot produir insomnis.
Això vol dir que acabarem tots amb ulleres quan acabi el confinament? No patiu que no. Josep Maria Porta ha recalcat que aquestes molèsties que podem sentir de mirar pantalles no ens acabaran provocant malalties a la vista. Això sí, ha posat en relleu quines persones potser sí que acabaran el confinament amb una visita a l'oftalmòleg.
No crec que això sigui una cosa de 15 dies i de cop i volta amb aquest mes, més hi ha alguna cosa, espero que sigui més que més hi ha alguna cosa. De confinament tothom sortia amb problemes. El que creiem que sí que es veurà la gent que té necessitats visuals que no estaven prou ateses anteriorment. O sigui, la gent que necessita ulleres, que, bueno, que vaig fent, i ara, degut a això, degut a que estàs molts dies bàsicament fent feines de prop, llegint, mirant tablets, notaran que aquesta necessitat existeix.
Porta també ha afirmat que algunes de les clíniques d'oftalmologia mantenen obert el servei d'urgències per atendre preguntes o dubtes dels pacients.
Notícies vespre.
Sabadell es queda aquesta primavera sense les tradicionals festes majors dels barris a causa de l'emergència sanitària que s'està vivint per la pandèmia del coronavirus. Així ho han anunciat de moment les associacions de veïns de Torrent del Capellà, la Concòrdia, Can Deu i Nostra Llar. Davant d'aquesta situació, algunes de les entitats veïnals han decidit buscar noves dates per les seves festes majors, mentre que d'altres han acordat suspendre per aquest any les celebracions. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Tres d'aquestes associacions celebren cada any les seves festes majors al mes de maig. De fet, el barri del Torrent del Capellà és l'encarregat de donar el tret de sortida a les festes de proximitat. El seu president, el president de l'entitat, Mariano Molina, explica que els membres de la Junta no van dubtar en cancel·lar tots els actes festius per diversos motius.
Nos reunimos, digamos, a nivel de WhatsApp, toda la Junta, y valoramos en cómo iban las circunstancias en estos momentos del coronavirus y vimos que, vamos, que no la podríamos hacer. A todo eso, el portavoz de Cultura de la Asociación de Vecinos del Torrente del Capellán estaba infectado del coronavirus y ha fallecido. Bueno, pues entonces valoramos que no y la hemos suspendido.
Des del Torrent del Capellà no opten per traslladar la seva festa a una altra data del calendari, però expliquen que si poden mantenir la seva Setmana Cultural programada pel mes de juny, el que faran és reforçar-la amb més actes i compensar així la cancel·lació de la seva festa gran. Un altre barri que s'ha vist obligat a suspendre tots els actes programats és Nostra Llar. La seva presidenta, Teresa Coret, explica que no és el moment de programar actes festius i apunta que més endavant organitzaran una gran festa.
Fa més de 15 dies vam estar parlant i ja veiem que això s'allargaria i anar a correcuites i no ens donava temps i tampoc teníem humor de fer-la i vam dir que creiem que era millor anul·lar-la. I quan passés tot això, el que sí que volíem fer era una festa per tots els veïns del barri. La farem el juny-juliol un dia i el dedicarem aquell dia per la gent del barri. I llavors pues, muntarem tot el que sigui necessari. Pues, un conjunt, activitats per la canalla.
El barri de la Concòrdia també ha suspès la seva festa major. Pere Rosinyers, secretari de l'Associació de Veïns del Barri, explica que davant la incertesa de fins quan s'allargarà el confinament i també la difícil situació econòmica que viuen a hores d'ara els comerciants de la zona, era inviable mantenir el programa d'actes al mes de maig.
Primerament que la festa major seria les primeres, que seria el mes de maig, i si és el que estem el mes de maig, encara no crec que estigui solucionat, això per un cantó. I llavors, per altre cantó, els comerciants del barri de Concòrdia, que han estat quasi dos mesos sense ventes, i si ara anem a casa seva a buscar diners pel programa, escolta'm, és impossible.
L'altre barri que ha anunciat a les xarxes socials i entre els seus veïns la cancel·lació de la seva festa gran, prevista a finals de juny, és el barri de Can Deu. Juan Juárez, president de l'entitat veïnal, assegura que de moment no veu enviable buscar una altra data i prefereixen ser previsors.
Todo estará pendiente de si se podrá seguir concentrando gente o no. Ese es el... Porque, claro, el virus va a estar ahí. Entonces yo... Pensándolo así fríamente, digo, no van a dejar que haga concentraciones de personas. ¿Y cómo controlas tú si haces un evento o algo que no te venga gente bastante?
A banda de la cancel·lació de les festes majors d'aquests quatre barris, recordem que un altre dia assenyalat en el calendari de les festes de primavera era l'aplec de la Salut, que s'havia fixat el dilluns 11 de maig, però que també ha quedat suspesa.
A la ciutat i a la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en un format més breu. El jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell sol·licita a diverses institucions que aportin informació en el termini de 48 hores per valorar si la denúncia en relació a l'hospital temporal és versemblant després que un particular denunciés al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per la gestió que havia fet. El Parc Taulí serà un hospital de referència del projecte batejat com a Telecomunicat, que pretén que cap persona quedi aïllada del seu entorn. La Societat Catalana de Tecnologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, ha posat en marxa aquesta iniciativa solidària per tal que les persones ingressades per coronavirus puguin estar acompanyades telemàticament de familiars i amics. En una primera fase es farà també en altres hospitals de referència, com el Clínic, el de Bellvitge o el Sant Joan de Déu. I la policia municipal ha interposat 37 denúncies aquest dijous a persones que no complien el confinament. Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre el punt de la mitjanit de dimecres a dijous i les 12 d'aquesta nit passada. En total, des de l'inici del confinament, s'han denunciat 695 persones.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El govern espanyol es planteja una segona pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril. L'executiu està treballant amb aquest allargament del confinament i està buscant el consens amb la resta de partits polítics. També està valorant amb un comitè científic si es poden flexibilitzar algunes mesures com deixar sortir els nens una hora al dia. És una de les informacions destacades del dia més enllà de la ciutat i la comarca, com també que el conseller d'Interior, Miquel Buch, avala mesures per evitar l'entrada de veïns de segones residències de cara a la Setmana Santa. Ho faran col·locant barreres.
Es normal de que se busquen alternativas para obligar a cumplir este confinamiento. Y en el caso de los ayuntamientos que tengan policía local, tal vez el municipio sea de gran extensión y el cuerpo de esta policía local no puede absorber la garantía de que se está cumpliendo este confinamiento en todo el municipio. Por tanto, son alternativas que buscan los ayuntamientos. Entiendo que para obligar a hacer cumplir este confinamiento velando por la seguridad de todos y de todas, por tanto, son iniciativas que podemos entender como correctas.
Els Mossos faran uns 200 controls a les carreteres per impedir els trajectes no autoritzats per Setmana Santa. I el govern espanyol ja ha distribuït més de 18 milions de mascaretes i 16 milions de guants a les comunitats autònomes. I dos apunts més en l'àmbit laboral. Els ERTO registrats a Catalunya han superat aquest divendres la xifra dels 80.000 i l'ajuda per als autònoms es podrà demanar a partir del 6 d'abril i exclou els autònoms societaris i cooperatius. Un quart i mig d'avui, anem a repassar l'actualitat esportiva del dia. El tenis taula ha baixat el taló definitivament. La Federació Espanyola ha confirmat que les lligues nacionals no es reprendran i s'ha donat com a data límit el 30 d'abril per decidir les classificacions. A priori, no hi haurà cap implicació per als principals conjunts sabadellencs. De fet, Àlex Bocanegra, director tècnic del Club Natació Sabadell, creu que s'ha pres l'opció més encertada.
Tal com està la situació, no crec que es pugui reprendre les lligues en aquest cas, no? I bueno, nosaltres ho valorem de forma positiva, ja que no depèn de ningú, no? És una situació que s'ha sigut global que no es pot controlar i ha afectat en aquest sentit el nostre esport, no?
El primer equip masculí nedador a Divisió d'Honor va sortir del descens justament en l'última jornada abans de l'aturada, tot i que ben disputat més encontres que algun dels perseguidors. Serà, doncs, una tasca complicada la que tindrà per resoldre la federació en aquest sentit. En canvi, el segon equip emmarcat a Primera Nacional era cinquè, sense tenir cap implicació important. Falcons, de la seva banda, marcava la salvació, però ben jugat menys jornades que els que ocupaven el descens. Malgrat això, Sara Ballester, entrenadora falconista, no està del tot d'acord amb la decisió de la federació.
A nivell competitiu és totalment injust, perquè és com perdre un any que hem estat allà, que ara tenien ganes els jugadors que no sé què, i clar, vull dir que això pari en sec, tampoc sabria dir-te què ens genera. Vull dir, evidentment, a nivell de resultats, a nosaltres, mira, ens salvaríem, però penso que és injust.
Finalment, el femení del club va deixar la competició segon classificat de primera divisió, però des de la secció ja han assegurat que la intenció no és la de pujar de categoria.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I com intentem fer aquests dies, acabem l'informatiu amb algunes recomanacions per a les persones que esteu confinades. En aquest cas, és el Departament d'Educació de la Generalitat qui ha enviat un correu als centres escolars amb tot un seguit d'orientacions per fer activitats amb els alumnes. Són propostes per fer a casa després del tancament dels centres educatius i del confinament decretat per l'estat d'alarma. Les repassem tot seguit amb la Raquel García i el Pau Duran.
D'entrada, es pot diferenciar dos moments diversos per als nens i nenes a casa. Activitats compartides amb l'adult d'una banda i de l'altra, joc autònom.
En el joc autònom és el mateix infant qui decideix què vol fer ell sol i com. Se li han de posar a l'abast recursos variats amb els quals pugui elaborar-ho. Materials per fer construccions, objectes i robes que serveixin per disfressar-se. Titelles, ninos, cuinetes, contes, fulls, estris d'escriptura i també útils inespecífics, com ara bastons, peces de fusta, envasos o pasta i llegums secs.
Pel que fa a les activitats compartides amb l'adult, poden fer diferents propostes que ajudaran al desenvolupament de les seves capacitats. Al nivell d'educació infantil podrien ser les següents.
Llegir contes i demanar als infants que després siguin ells qui ens els expliquin. També poden fer-lo acabar de forma diferent, buscar un final alternatiu. Es poden mirar contes dels llocs web que es troben a internet i escenificar-los o representar-los amb titelles, encara que siguin uns mitjons amb la mà dins. Podeu realitzar un diari i anar incorporant anècdotes del dia, retalls d'imatges i paraules, converses i dibuixos. A més, és un bon moment per fer experiments, que la xarxa en va plena, i fer jocs de taula, ja siguin clàssics com el parxís o les cartes o altres de més moderns. Pot ser l'ocasió de gravar-se la veu o fer vídeos amb mòbils i tauletes i després revisar-los per millorar-los i tornar-los a gravar. I molt important, col·laborar en les tasques de la llar, preparant menjar, parant taula, plegant roba o endreçant l'habitació.
També al nivell d'educació primària es pot donar suport a les coses de casa i, a més, les activitats a fer tancats a casa es poden dividir entre els àmbits lingüístic, matemàtic i de coneixement del medi.
Es pot treballar la llengua redactant un diari explicant les anècdotes del dia, escriure i enregistrar històries deixant volar la imaginació, pensar un còmic i dibuixar-lo, i atrevir-se en diferents idiomes. I el cinema, rodar material audiovisual, triar i veure pel·lícules, fer visites virtuals als museus i, per animar-se, planificar unes vacances fent servir el Google Maps. En l'àmbit matemàtic, construïu una gràfica de temperatures, recollint cada dia a la mateixa hora la que mesura el termòmetre a la web del Servei Meteorològic de Catalunya. Compteu les hores que setmanalment dediqueu a cada activitat, anotant-les dia a dia, dormir, veure la tele, feu un àlbum de fotos amb objectes que indiquin formes geomètriques, compareu preus a diferents botigues online d'una cosa que s'hagi de comprar, calculeu quin estalvi suposa els descomptes que hi trobeu, per exemple, els 3x2.
I per conèixer el medi, la pandèmia brinda una oportunitat especialment interessant.
Què és un virus? Com és? Quins tipus hi ha? I el coronavirus? A qui afecta? A tots els països? Els antibiòtics poden servir per lluitar-hi en contra? Són el mateix un antiviral i una vacuna?
I no podem oblidar-nos de les activitats artístiques, molt important.
Jugar a jocs de taula constructius, com puzzles, Tangram, Lego, robots o maquetes. Imaginar com seran les ciutats i les escoles del futur. I ja posats, contactar amb els companys de classe per videoconferència, perquè es puguin veure i puguin compartir una estona tot el que han treballat.
Doncs amb aquestes orientacions posem el punt final al Notícies Vespre d'avui. Això és tot per ara, però us podeu mantenir informats amb tota la informació actualitzada a través del nostre Facebook, a Twitter, a Instagram i també al portal de notícies radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem a partir del dilluns a les 9 amb butlletins informatius i els dos noticiaris, a 2:15 al Notícies Migdia i a les 7 al Notícies Vespre. Que passeu un molt bon cap de setmana. Cuideu-vos. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.